Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai patrocinat per Gestoria Fernández, que els ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Anem a obrir tertúlia de dilluns, anem a obrir setmana, anem a saludar els nostres tertulians. Héctor Amello, bon dia.
Hola, bon dia.
Recuperat?
No del todo, pero ahí estamos. Todavía me queda la voz y un poco de tos.
Toni Caules, bon dia.
Molt bon dia.
Ja és l'època, ja és l'època. Montse de la Llave, bon dia.
Bon dia.
És l'època d'agafar refredats amb aquests canvis de temps que ha vingut la fred de cop. No sé si és el canvi climàtic o...
No,
s'ha acabat la
aquest temps toca, eh?
Sí, sí, però podria ser com més progressiu. Jo no recordo...
Bueno...
Que vaya avisando, voy viniendo, voy viniendo.
Clar, Winter is coming, no? Que deien els Stark. Exacte. De Juego de Drones, no? No sé, anàvem a mania curta fa res...
Però últimament ja és així, no? Sí, no hi ha ni primaveres ni tardors, o sigui, passes de les botes, com aquell que diu, a les xancletes, i ara a l'inrevés, vull dir, és que...
De totes formes, el frío relativo, ¿eh? Porque sí, ayer sí, volvíamos sí. Estar a 21 grados, jo ayer iba al manga corta otra vez, o sea que...
Sí, quan sí, fa sol...
El dissabte que jo vaig marxar, a les 8 del matí estàvem a 4 graus. A 4 graus aquí on estava. I vam arribar a 18.
Clar. Sí.
Clar,
sí.
Que la diferència entre el primer del matí i el migdia potser és sí, sí. Molt, molt bèstia, no?
Molt accentuat, sí.
Bueno, així ens estalviem calefacció, no?
Sí, mentre sí. El dia. Sí, sí. Tu mires per la part bona, la part energètica,
home, clar,
no? Que no hem de...
I la part estalviadora.
Exacte.
Sí, sí, sí. Clar, però llavors, per contra, les nits molt humides, eh? Perquè... Sí. Si no entres la roba, se't queda molt altre cop. El que s'ha assecat amb els 18 graus que dèieu, torna a mullar-se ràpidament, no? Vull dir que és... Bueno, ens haurem d'anar acostumant, no?, a aquests canvis de temps. Això és difícil pel canvi d'armari, no? O sigui, feu canvi d'armari o no?
A nosotros nos toca, sí.
No, yo pregunto,
¿eh? Me gustaría poder abandonarlo, lo hemos hablado muchas veces con mi mujer, pero sí que nos toca el cambio de armario y es una revolución en casa. Yo cuando veo todas las cosas por encima y
digo, esto lo vamos a terminar. Un porto fatal, ¿eh? Yo el cambio de armari...
Sí, però amb les temperatures que hi ha, sí que és veritat que cada vegada tens roba, no?, que és més d'entretemps, entre cometes, no? Moltes vegades veus a les botigues, no? Vas a l'hivern i després tot és de màniga curta i tires. On estan aquells jerseis gruixuts?
Clar, clar. És que jerseis gruixuts... Jo, sincerament, dos o tres, perquè no me'n poso molt sovint.
Perquè com vas a la feina, moltes vegades doncs, hi ha la calefacció o el que sigui, ja no cal posar-te'l. Yeah. Aquells gruixuts, al contrari.
Jo, quan sé que hi ha un canvi de temps, com m'aixeco, és obrir la porta i treure el nas a fora. I en funció de la temperatura que veig, poso una cosa o poso l'altra. Això sí que és veritat que ho faig.
Jo faig com una ceba.
Vas traient capes.
Vaig posant coses i així, a mesura que va augmentant el dia, vaig traient. Res, fet un apunt del tema del temps, perquè, mira, allò que et notes al fred. Volia parlar de sinistralitat a les carreteres, no? Que ahir vaig obrir una mica els diaris, vaig anar repassant, i un accident aquí, un accident allà. Déu-n'hi-do, i precisament el tema de la taxa d'alcoholèmia, ho debatíem precisament amb Mossos d'Esquadra de Trànsit, no? Amb una càpsula que fem aquí a la ràdio, i clar, la millor taxa és el zero, però ara hi ha una proposta per baixar-la, però jo fora de micro em comentava, no? Potser el que haurem d'acabar és zero, si per intentar reduir l'accidentalitat. Sabem que accidentalitat zero és molt, molt difícil, però intentar acostar-s'hi al màxim, no? No sé si la solució passa per altres coses, no? Per evitar aquesta accidentalitat. Potser la taxa d'alcoholèmia és potser la més destacada, no sé com ho veieu.
Home, aquí a Girona penso que aquesta setmana s'han mort 4,
sí, 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 sí.
És molt, eh? és molt. Jo sóc del parer de que la taxa, des del moment que et poses davant d'un vehicle, la taxa hauria de ser zero. Tant amb alcohol com amb droga. I si has provocat un accident per culpa del teu estat, jo crec, com moltes vegades dic, que la multa hauria de ser bastant exemplar, perquè a part de la teva vida poses en joc la vida dels altres.
No, la realitat és que con la reducció de les tasses d'alcoholèmia sí que ha dado un resultat positiu en la reducció de accidentes. En este caso, yo lo desconozco, si reducir la tasa más va a llevar menos siniestralidad. Sí que coincido en lo que comentabas ahora, que la siniestralidad cero no se va a llegar, porque evidentemente mientras haya circulación de vehículos terminará habiendo accidentes. Pero bueno, yo creo que si las reducen, prácticamente ya entramos, aunque no sea...
¿Por qué no se arribará la siniestralidad cero?
Porque mientras haya un movimiento de vehículos, pues habrá un pinchazo, un animal, no provocat
per alcohol ni per
droga.
No, evidentment, me refiero que sempre habrà accidents mentre hi ha vehicles, hi ha moviment, serà per una cosa, serà per un animal, serà per un despiste.
O per l'estat de la via, fins i tot.
O per l'estat de la via. Però la reducció de les tasses d'alcoholèmia, hasta ahora sí que ha conseguido reducir el número d'accidents, perquè evidentment si conduces... con todos los instintos en condiciones, pues es más difícil tener un accidente que si pues vas bebido, evidentemente. Lo que no lo sé yo, si reduciéndolo a cero vamos a conseguir bajar muchísimo más los accidentes o no. Reducir la tasa prácticamente es tener una tasa cero, porque si la reducen prácticamente el que se bebe la cerveza ya va a marcar.
Tot i que em van dir els Mossos, com fèiem a aquesta càpsula, diu... perquè jo els vaig preguntar més o menys quantes cops, què entendríem, perquè em van dir la xifra, ara no recordo el 0, no sé quan, seria una cervesa, això que deies tu, diu, depèn de la persona, depèn del que hagi menjat, depèn de l'estona que es faci que se l'hagi begut, és complicat, Vull dir que no és matemàtica, si veus una cervesa, millor no beguis.
Però per això estaria bé 0, val? Perquè tu ja saps que és igual si has fet una cervesa o n'has fet 23, ja saps que no podries conduir.
És que a vegades t'arriben notícies d'un camionero que ha multiplicat per 5 o per 4 la tasa d'alcohol. Home, això, aquest és greu, aquest és per tenir el carnet durant un temps.
Jo el problema que le veo también aquí és que esa gente que conduce ahora bajo los efectos del alcohol, posiblemente aunque la tasa sea cero, también beberán también lo harán. Existen también otros dispositivos que a lo mejor en algún momento sabrán de probar, me imagino.
De fet,
como por ejemplo que los vehículos vengan ya equipados con algo para soplar y si no marcar cero, no se pueden encender
aquí
el vehicle.
Aquí anava perquè precisament amb aquesta càpsula que us explicava un dia hem parlat, jo desconeixia aquest nom, no sé si ho coneixeu, que es diuen ADAS. Les ADAS són les ajudes, Assistant Driver, són unes sigles, ajudes d'assistència a la conducció, no? Vindrien a ser, per exemple, l'ABS, tot això, no? I dades noves que s'estan provant o que s'estan plantejant aplicant als vehicles, una d'elles és precisament això que tu deies, Héctor, no? Tu puges al cotxe, poses la clau i et fa bufar, no? I si no dones 0-0, no s'engega el cotxe. Això seria ideal. La pregunta és, per què no s'aplica?
Vale. Després, com ho has posat ell, he pensat, cony, tu bufes i et don positiu, què fas? Quedaràs tu per iniciativa pròpia? Ho trobava molt difícil.
Aquí la trampa que se puede hacer es que si una persona que no ha bebido sople, pero entonces dices, oye, a lo mejor te sale más rentable que conduzca la persona que no ha bebido que conduzcas tú.
Bueno, la qüestió sí, aquesta persona que ha bufat sap... Exacte.
Però ara, per exemple, molts dels cotxes ja van sense clau, llavors has de posar el dit, no? Doncs estaria bé.
A través del dit es detectés l'alcohol, estaria bé, eh? Mira, igual ja s'està estudiant, eh? Se'ls saben tot.
Bueno, acostumats al transport públic. És així.
Sí. Si vols veure...
Això ens ho han venut durant molt d'anys, el transport públic. Però tu viu a Barcelona i pateix el que pateixen els que agafen Rodalies.
Ara m'obres el meló, bueno, no sé si puc dir nendera la paraula, no, però a xarxes socials hi ha l'EMA PUTA Renfe, que quan hi ha retards, aquest hashtag és bastant, bastant aplicat, perquè clar, els retards... Sí.
Sí, però si vas torrat ja no et ve de mitja hora,
Clar, o sigui, clar, tu plantejaves en moments d'oci, no? De dir, sí, mira, és cap de setmana, sortim a sopar, bevem, anem de festa i llavors tornem a casa amb el transport públic i així evitem doncs, un possible accident, no?
Exacte.
Però jo crec que cada vez también hay más concienciación entre la gente. Sí que es cierto que a veces aparece lo que comentabas tú, Toni,
sí.
Casos que dices, qué barbaridad, o sea, dices, es que no entiendo cómo con esa tasa que has dado... Seguías consciente.
Sí.
Porque ha habido números que dices, madre mía, que estabas a lo mejor en el 1%, sí. Cosas así, que dices, es una barbaridad, o sea, es para perder directamente el
conocimiento.
Exacto. Pero que sí que es cierto, que yo creo que hay cada vez más conciencia y evidentemente no puedes conducir si has bebido, es que no estás en condiciones, o sea, los reflejos son menos, vas a cometer más imprudencias, después el alcohol da esa sensación de
seguridad,
de seguridad que no la tienes, y entonces al final es lo que comentaba Toni antes también, que a quien pones, o me parece, o Montse, no sé quién de los dos, que pones en peligro a otras personas, o sea, al final dices, oye, tú conduces bebido, si tienes un accidente, que aquí puedes terminar matándose a otra persona.
Exacte, exacte. Clar, jo no sé, també hi ha el component de que l'alcohol és una qüestió social també, no? Perquè l'altre dia jo també feia una entrevista, no? Parlant de temes d'alcohol i del problema de l'alcoholisme, no? De la malaltia, no? Que genera l'alcoholisme. Clar, és com... Ara que venen aquestes festes, no? Qui més qui menys, doncs pensem, no? O regalem potser fins i tot, no? Una ampolla de cava, una ampolla de vi, és com socialment és està ben vist.
Bueno, perquè la cultura que tenim aquí és aquesta, no? Quantes,
és que no és incompatible el conduir i beure, No és incompatible, perquè tu et poden regalar una ampolla de whisky, una ampolla de cava i la celebres amb els amics a casa. I tu no agafes el cotxe després.
Exacte, sí. No. Sí, sí. Però per exemple, jo ho vinculava, però
fer,
no, no té
fer,
per què.
Et regalen un tastet de vins. Vale? Sí, si jo no estic acostumada a beure gens ni mica de vi, per molt que sigui un tastet, no? Vas fent diverses...
Una cata de vins.
Bim, bim, bim. No, què passa? Quan surti de llaure he d'agafar el cotxe. I normalment si vas amb l'altra persona o més gent, tots fan el mateix. Per tant, el que passa que aquí juga, suposo, la teva acceptació del cos. No? De que si igual jo amb una copeta ja no puc ni conduir i en canvi tu diràs, bueno, a mi no, jo vaig superbé.
Sí que es cierto que hay una cultura del alcohol. A mí no me parece mal que la gente beba. Al final, oye, es una decisión personal. Si quieres beber, pues bebes. Eso evidentemente, si bebes más de la cuenta vas a tener unos problemas asociados, pero al final cada uno es libre y puede hacer lo que considere oportuno. Pero una cosa es beber y otra cosa es conducir. O sea, dices, oye, cuando tú estás bebiendo hay una serie de comportamientos después que no vas a poder tener, porque es normal, porque no puedes conducir si estás bajo los efectos del alcohol. ¿Por qué? Porque no es seguro ni para ti ni para el resto de personas que comparten esa vía. Pero evidentemente hoy a mí que en Navidades la gente regale alcohol, pues regalo que considero oportuno.
Yo he posat així com un exemple, sí, no? No, perquè l'alcohol està molt present en general, no? Sí. I que a vegades potser hem hagut de fer aquestes campanyes, no? Si no beguis, si veus no condueixis, perquè és una droga molt acceptada, no? I potser no anirem conscients dels efectes que això comporta. Igual ens ha passat també amb el tabac, no?
Però hi ha més a part, o sigui, el fet de l'alcohol, amb el tema dels accidents, el fet de l'alcohol és un... Ja el sabem, aquest, però jo penso que també hi ha molts altres casos. És, o el mòbil, o
sí,
que te distreus, perquè...
Ara és un meló important, la distracció del mòbil.
Aquella carretera... Jo me'n recordo quan jo anava a treballar a Roses... Hi havia moments que inconscientment deia, ep, que estàs a la carretera, perquè el meu cap estava, com que ja era, no, el cotxe anava sol,
rutina,
no,
vas de rutina,
moltes vegades, doncs ja estaves pensant, no, perquè ets anar a comprar, perquè ets a fer això, perquè allò, pam, 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 i no eres conscient de la carretera. I a vegades, doncs mira,
passa.
Te'n vas, o no veus la rotonda, o qualsevol cosa, o el de davant te frena, no, i no estàs per aquí. O sigui, que a més de l'alcohol, jo penso d'això, que hi ha moltes distraccions pel ritme de vida que portem, el tema del mòbil, tots sabem que no el podem tocar, tots,
sí.
Vale? però és igual, un àudio. Un àudio no faig res, no el necessito, pel moment que busques el telèfon, que
prens. És un segon, et pot anar d'un segon.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que en un segundo puedes recorrer tranquilamente 15, 20, sí. 30 metros.
Depende de la velocitat que vagis. Sí.
I són molts metros, sí.
Sí. I amb un segon, només falta un segon perquè et pugui passar un accident greu.
No, yo aquí comparto totalmente lo que comenta Montse. Y también es cierto que, por ejemplo, en la provincia de Girona tenemos muchas carreteras que son realmente complejas, ¿eh? Sí, o sea, sí. Por ejemplo, la carretera que por ejemplo, a Llançà, los Arcenes.
De fet, un dels accidents ha sigut a la Nacional 260 a Llançà, no?
Hay muchísimo tráfico, porque es una carretera que ha muchísimo tráfico con unos Arcenes pequeñísimos, que cualquier problema que tengas en esa carretera, y aparte que si el coche al lado vas a tener
Clar, has de fer...
I això s'hi ha afegit la situació que es troba al Ferm.
Exacte.
Que és lamentable que amb els anys que fa que la tenim no hagin resfaltat una vegada, ni una.
I aquí també hi ha un altre factor.
Hi ha bicicletes, també, a la carretera de Llançà. És una de les carreteres que hi ha molt, no? Llavors has d'anar molt en compte.
Clar, la Montse...
I és una carretera de moltes rectes.
Exacte. Sí. La Montse parlava de les distraccions amb el telèfon mòbil, hem parlat de l'alcoholisme, hem parlat de l'estat de la carretera, i a més aquí podem afegir-hi els animals, perquè també és un altre perill, no? I això ens implica que també, no, parlau, el pots trobar els ciclistes, vull dir, que és com una cursa d'obstacles, llavors has d'estar amb molta tensió, i si no estàs amb molta tensió és molt probable que pugui passar alguna cosa, no?
Jo crec que no hi estem, eh? I jo m'incloeixo, eh? Jo soc la primera. Vull dir que no vas, no estàs per lo que estàs amb el sentit de tu condueixes, però no dius que estic posant la meva vida en perill i la de molta gent, sinó, bueno, vas i tornes amb el cotxe.
Bueno, y porque es mucha rutina, porque lo haces muchas veces, haces muchos kilómetros, entonces es toda una rutina. Yo lo comparto con Montse, digo, muchas veces a lo mejor llega un momento que pasas por la carretera y dices, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Sabes? En el sentido de que te pones a pensar otras cosas y dices, hostia...
A mi m'ha passat, ara que deia allà a Roses, no? Anar a Roses, anar al dentista, jo treballava a Roses, i despistar-me i anar-me cap a la feina, en lloc d'anar cap al dentista, va ser... Aquell dia em vaig donar compte que conduïa realment per rutina i no estava pensant allò que estava fent.
Això penso que ens ha passat a tots, eh?
Sí.
De la inèrcia de sempre de fer una ruta i aquell dia doncs no l'has de fer perquè has d'anar a un altre lloc. La fas, eh? T'has de concentrar, no? Amb el tema d'això d'anar a Parlada, jo vaig a Parlada dos cops a la setmana. I em preocupa i molt, i estic sorprès jo mateix de la consciència que hi tinc de no anar a 80, no gaire més, pel tema dels senglars.
Sí.
Perquè en aquell tram hi ha hagut diverses víctimes per culpa dels senglars.
Sí, muchos por ahí.
I això és una cosa que ho tinc. Ojalà amb altres coses que no tingués.
Sí.
Però no arribo mai a 100 a la carretera aquella. Perquè és molt fàcil que sortir un senglar d'allà entre la via del tren i la carretera, és molt fàcil que et surti.
Jo, en esto que comentas, hace unos años atropellé uno y fue un golpe.
¿Era gros?
Estaba muerto en el arcén de la carretera.
Estaba muerto.
Y yo iba detrás de otro coche, vi que el de delante daba un esquivazo, no le dio tiempo a esquivarlo, le dio un golpe y lo metió más para dentro de la carretera, yo intenté esquivarlo y le pasé por encima también. Estaba muerto ya, o sea, yo creo que había atropellado un camión o algo. Pero claro, el golpe que oí en mi coche fue... La leche, me petó el parabrisas, se me rompió la amortiguación del coche por pasarle por encima. O sea,
imagina't si hagués estat
¿no? Si llega a estar vivo, yo lo dejé a mi mujer, digo, claro, porque tuve que llamar a la grúa y todas estas cosas. Digo, si llega a estar vivo lo atropello yo y salta para arriba, digo, no sé lo que me destroza el coche. Digo, si la rotura del coche ya fue importante, estando muerto y tumbado en el animal en el suelo, digo, si llega a estar vivo...
Bueno, jo fa poc m'he arribat a trobar vaques al mig de la carretera.
Bueno,
no és una carretera a l'Empordanès. Sí. Era la colla de Tosses, no? I allà, potser, això que deia abans Antoni, no? Quan vaig a Peralada sé que hi ha animals i ja vaig conscienciat. En el cas, jo què sé, la collada de Tossa, no? Si vosaltres aneu per la collada de Tossa esteu com molt conscienciats i aneu com amb més tensió, no? Perquè és la collada de Tossa, no? Hi ha carreteres
que... Tampoc pots córrer allà, eh?
No, bueno, depèn. Si et coneixes molt la via, que és el cas del conductor que jo portava, no
sí,
era
però
jo.
Aquí el problema.
Aquí està el problema, no? Quan tu et coneixes molt bé la via, per més, ja perds aquesta tensió, no? És com quan vas a Cadaqués, no? Com que tots sabem que la carretera de Cadaqués, la carretera de Cadaqués, vas amb més tensió, però a la que li deixa, el que li perds la por, o ja no li tens tant de respecte...
O ets d'allà, puges i baixes, bueno, pel recte, sí. com aquell que dius.
Sí, agafes les curves rectes perquè te'ls aconeixes i saps... és complicat, no? Jo ara, mentre estàvem parlant, m'ha vingut al cap que algun cop aquí a la tertúlia n'hem parlat, tot arrel del tema Elon Musk i tot això, i els cotxes sense conductor. Potser evitaríem les distraccions, no? Alguns dels efectes que estem parlant, no? D'això de conduir de rutina, pues ja no passaria, no? Perquè això està programat i el cotxe aniria...
A mi m'ha costat fiar-me de...
No, jo ho plantejo aquí com un debat més, eh?
Jo això ho desconec totalment, eh? No puc opinar perquè ho desconec.
No tens cap cotxe que vagi sol?
No, ni crec que el tingui mai, eh?
No series un client, no?
Això tardarà molt, eh?
No, precisament per això, sí. Per el que acaba de dir la Montse, perquè tardarà molt, això, eh?
I a mi personalment me costaria fiar-me, eh? O sea, poder sentar-me i dir...
Aquí... Però cada cop són més automàtics els cotxes, i cada cop tenen més això que us deia, no? El assistant driver, no sé, les dades
sí,
aquestes.
Sí, una cosa que siguin automàtic i que si t'acostes gaire amb l'altre, doncs ell et freni o t'activi un resort perquè tu puguis parar, i una altra cosa és que el cotxe marxi sol. Això canvia molt, eh?
Que tu li diguis, vull anar a Ràdio Vilafant, i agafa, i et porta, i...
Sí, que et porti i que hagis de passar un pas a nivell sense barrera. Què? Passaries tranquil·la que et pas a nivell?
No, és clar. Ell hauria d'estar programat sabent que quan veu la senyal tal... Clar, és que és complicat, hauria d'estar molt ben programat.
Bueno, però és intel·ligència artificial.
Sí.
Si estan fent tot
el que
estan fent...
I va aprenent la intel·ligència artificial, no? També, vull dir que...
Bueno, de fet, igual, no? Ara... No té res a veure, però ara m'imaginava, no? Quan vas en un taxi mateix, tu et poses a darrere i confies en aquella persona. I no deixa ser...
Sí. Una persona
no?
Igual
i també
que tu.
Pot tindre algun accident, algun despiste, algun d'això. Bueno, pues seria una mica el mateix. Si abans de posar-te... O sigui, te posen un ninot allà, tu et penses que és algú i vas tan confiat, eh? I resulta que vas sol.
T'imagines?
No
ho sé. Exactament, jo no m'ho imagino.
No.
De totes formes, ara el que comentava és són ajudes a la conducció. I puedes tener muchas. Tienes la de los... La que no te salgas de los carriles, la que te separa del coche, del vehículo de delante, la que te pone una velocidad máxima o la que te mantiene pues una velocidad constante en la carretera. Son muchas ayudas, pero no dejan de ser eso, ayudas. Por ejemplo, mi coche tiene varias...
Tú la puedes desactivar, claro. Aquestes ayudas.
Pero, por ejemplo, mi vehículo tiene varias y una de ellas es la de los carriles y demás, pero en el momento que tú sueltas el volante... Porque claro, te lleva el coche dentro, pero si tú soltas el volante, lo primero que hace el coche es pitar y desconectarte las ayudas. O sea, no te permite decir, no se va el coche del carril y me pongo así.
Claro.
No.
Sí, però a vegades pita tant el cotxe que ja no en fas cas.
Bueno, el meu t'avisa bien, eh?
No, perquè...
El meu, el tema del cinturó. El tema del cinturó, que també és un altre factor, el cinturó jo crec que l'hem interioritzat, no ho sé, potser em direu, jo crec que l'hem interioritzat bastant, no? Pujar el cotxe, no se t'acudiria a conduir sense el cinturó, no? Almenys el mi.
Això...
No sé, Toni, tu.
No, evidentment que ho faig igual a tothom, perquè si no...
Pita.
Queda sort,
Sí, però a part de pitar o no, ara ja forma part, i no fa tants anys, eh?
No
fa tants anys que anava sense, i és
jo,
que ni...
Jo recordo...
Sí. I a més a més, el... no pitava com
no. No.
I molts en passàvem.
Exacte.
Però esclar, ara com que et pita, ja te'l poses. Jo com la majoria... Quan pujo el cotxe, el primer que faig és posar-me el cinturó.
Sí, és la cosa.
Igual.
Ara ja t'has acostumat.
I pita també amb el copilot, que això també és important, que tothom ha d'anar lligat.
I segons quins cotxes estan fora
darrere.
Els de darrere jo no ho sé, el meu cotxe.
A mi em pita quan hi poso la maleta o poso el bolso.
Sí, perquè no te'l pes i es pensa que hi ha una persona. Clar, això és un altre. És fàcil enganyar, però jo recordo quan em traia el carnet de conduir, el poc de conduir, clar, jo estava superconscienciada, no?, el cinturó de seguretat, i portava un familiar meu que no se'l posava mai, i jo deia, no arrenco el cotxe fins que no te'l posis, és que no vull aquesta responsabilitat pel que sigui, que jo tingui un accident, a més anant de Barcelona fins aquí, vull dir que era un tros llarg. I encara, no? Que dius, fa relativament poc, i ho hem interioritzat moltíssim, el cinturó.
Yo, mi mujer sabe que con estas cosas en el coche soy un poco maniático.
Sí,
sí, lo soy, y soy muy pesado, tanto con el cinturón como por ir bien sentado y demás, ¿eh? Soy bastante pesado, pero porque al final yo siempre lo digo, y a mi mujer lo he dicho muchas veces, digo, y al final no estamos libres de poder tener un accidente.
No.
Los coches llevan unas medidas de seguridad que funcionan si vas bien sentado y vas con el cinturón y vas todo. Y sentarte, por ejemplo, mal, con los pies en el salpicadero, cosas así, lo único que hace es evitar que los medios de seguridad actúen como tienen que actuar. Entonces, yo con estas cosas soy bastante maniático a la hora. Muchas veces está pesado, pero dices, es que voy más tranquilo.
No, y hasta también el tema del que os decía de las ayudas, también van a explicar que se está estudiando también una ayuda per, que detecta el pes del volant, de las manos del volant, no? Que si tú afluixes una mica la, per evitar si t'adones, no? Que te tira una ajuda d'aquestes, que te tira un cop d'aire a la cara, no? Per, no sé com, no sé ben bé com ho detecta, no? Perquè el volant del cotxe detecta si tu fas com un cop de cap.
De fatiga.
Exacte, i que possiblement et puguis estar dormint i te fa un toc d'aire. No sé si això pot resultar més perillós que res més, no? Però, home, també és un altre factor, no?
Però jo recordo, per exemple, el meu avi, el més fàcil que em deia sempre era que no facin els cotxes que corrin tant. No, perquè si bona... igualment no pots anar-hi, no? Si no pots anar a alta velocitat,
aquesta és una qüestió
interessant. Per què fem els cotxes fins a 200 km per hora o 220 o el que sigui?
No el posaràs mai, no? En un circuit.
Clar, deia, ja està, això és la solució. Que no puguin córrer més.
Sí, però l'atractiu de quan compres un cotxe que
ja
posa cavalls a 200 km/h que pot anar.
Sí, però home, clar, teòricament no podries anar-hi mai.
No, però de cara als que venen, doncs els ja els interessa això.
Clar, però és una estratègia de màrqueting, llavors.
Velocitat, disminució de velocitat, taxa d'alcohol zero. O sigui, ja són dos
factors,
temes que podríem agafar i reduir alguns dels casos de sinistralitat. Vull dir que mesures jo crec que n'hi ha. El que passa que, bueno, o sigui, per màrqueting o per el que sigui, doncs... Pues...
Clar, si vas més a poc, la carretera no està molt bé, tens menys risc, no?, de patir un accident. En canvi, si vas ràpid, pot ser que tinguis més probabilitats, no? És una qüestió de probabilitats.
Bueno, i l'autopista ara, que fa mitja basarda anar-hi, si abans en feia, ara pla... No van.
Un altre factor aquest, no? La liberació de l'autopista fa que hi hagi molt més volum de trànsit.
El camió... que es va a la Nacional 2.
Ara sí.
Va sol,
Sí, ara sí.
Sí, ara no la coge nadie.
No.
Casi va ràpid a Gerona ara per la Nacional que per l'autopista.
Sí.
Bueno, perquè... tranquil, i més tranquil.
Perquè tothom està per l'autopista. Fa poc vaig anar a Girona per l'autopista, no? Precisament per això mateix, no? Vaig per l'autopista, que és més ràpid. Ens vam trobar un accident i van tancar dos carrils o un carril, ara no recordo, i sí, si ho haguéssim sabut haguéssim anat per la Nacional, que potser no haguéssim anat més ràpid, no? Clar, com que hi ha més volum de vehicles, més probabilitat d'accidentalitat.
I sobretot de camions,
Sí, sí.
Que tots passen per aquí.
Que sí, no sí. Respecten, els camions...
Bueno, van a la seva, no?, una mica.
I tampoc es paren, Te pares tu sempre, abusen molt, de lo que
porten. El tamanyo.
Bueno, perquè saben que tens les de perdre tu, no?
Sí,
i
tant.
Tenen les de guanyar, tenen un vehicle molt més gran, no?
És que els veus adelantar en puestos que no poden adelantar, però adelanten i estan molt de rato per adelantar, perquè l'altre camion va a la velocitat doncs, que tenen que anar. A 90, 100.
Però llavors la solució seria tornar a haver de pagar peatges?
Sí.
Vaig a provocar-vos una mica, va.
Jo en soc...
Mira, des de la peixera em fan que sí, també.
Sí,
tant, sí. Jo soc més partidari d'algun tipus de vinyeta. Perquè en altres països que pagues una tarifa plana i pots elegir-les per setmanes, per meses o anual. Però, bueno, al final també hi ha una sèrie de vies que el que les uses jo crec que també tiene que ser que les pague perquè tot vaya a cargo de les arcas del Estado, pues...
Clar, vols dir que si jo, per exemple, no hi vaig mai perquè jo no vaig a Girona un cop cada molt...
No caldria.
No caldria que jo pagués o pagués el cop que hi passi, no? O també un peatge, perquè és que el peatge que teníem, Déu-n'hi-do, no recordo ara, poder dir una tonteria, no sé si eren 10 euros o 7 euros...
A Barcelona costava uns 30 euros...
Perquè anar i tornar...
No. Sí, però, per exemple, la vinyeta és això, és una tarifa plana i no pagues per... O sea, no és el trajecte a Barcelona, o sea, Figueres a Barcelona, sinó que tu pagues i entonces tienes libre para poder passar por las autopistas pagando esa vinyeta. Y tampoco entiendo es eso, que dices, oye, hay gente que no va a utilizar las autovías o las autopistas, pues tampoco tiene por qué estar a cargo del Estado... de los presupuestos del Estado, el mantenimiento de esas vías cuando hay una serie de privados que lo estamos usando.
Clar, és que és complicat, perquè clar, el manteniment després de la via, la xarxa de carreteres és molt àmplia, vull dir, a vegades, no, com hem comentat, que un altre factor de l'accidentalitat és el ferm, no? O, heu parlat abans també de ara no sé com es diu la paraula en català, no? Bé, arcent, en català.
El vorera.
Voral.
El voral, això, el voral. El voral petit, no? Potser s'hauria d'invertir, no sé, eixamplar les carreteres, que sempre estigui, el ferm sempre estigui bé, i això vol dir... Ho sabem tots, no? Igual que els carrers, no? I les voreres dels pobles, que s'ha d'anar de tant en tant fent manteniment. Sí. Molts diners també, no? Clar.
Però el fet d'eixamplar carreteres o eixamplar camins o carrers, és igual, tot això. Si us hi fixeu, si tu vas amb una carretera més estreta, també aniràs més a poc a poc. Saps? Té avantatge. O sigui, una cosa és que tingui, doncs, el que dèiem, no?
El voral i totes les mides.
Que tingui, que puguis, que no caiguis alta baix i que estigui ben senyalitzat i tot. Però depèn de quines, potser és interessant, que sigui estret.
Sobretot si tenen curves, no?
Bueno, en general.
Jo estava pensant en una molt concreta, però bueno. No, és que a mi les carreteres estretes em fan cosa, perquè penso, no passo.
Bueno, quan veus els dos autocars, a vegades veus dos autocars que dius, mare
meu. O trobes un camió, no? Que abans deia en Toni, no? Que els camions també et fan... Sobretot si portes un cotxe petit, és com... Ei, que si m'aixafa...
No passo,
no? Perquè per més que sigui petit el teu vehicle, l'altre és molt més gran, no? No sé. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem, que tenim un altre tema molt interessant. Va, vinga, fins ara.
Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música. Per les celebracions, Restaurant Trànsit.
Trobades amb amics i familiars, Restaurant Trànsit.
Grups d'empresa, Restaurant Trànsit.
Al Restaurant Trànsit disposem d'uns menús especials per a grups.
Restaurant Trànsit, varietat, qualitat i preu assequible. A l'Avinguda Vilallonga 65 de Figueres, amb fàcil aparcament. Per reserves, truqueu-nos al 972 67 46 89.
Arriba el nou MG a Quesa. Tu, tries si vols arribar més lluny amb els 1.000 quilòmetres d'autonomia i 16 sistemes d'ajuda a la conducció. Tu tries entre gasolina o híbrid amb etiqueta 0 i 7 anys de garantia, des de 25.990 euros. Vine a M94 Motor, concessionari MG a Girona. Consulta condicions a mgmotor.es.
Al Bosc dels Tions, diumenge 1 de desembre a les 11 del matí, anem al Bosc de Palolsa Valdòria a buscar el tió, amb esmorzar per a tots els infants.
Per a les famílies que hi vulguin participar, contacteu amb l'Ajuntament de Vilafant al 972 54 60 20 o a xarxes socials. Ai, el pare de Pebrot!
Atenció, atenció! No pots perdre aquesta oportunitat única. Vols tenir el control a la palmellada de la mà? Descobreix ara la nova app d'Optipunt Doctor Zaven. Imagina un món de beneficis al teu abast. Només per descarregar-la rebràs un regal de benvinguda i un altre pel teu aniversari. T'ho imagines? A més, obtens reemborsaments a les teves compres, saldo a la targeta familiar, promocions exclusives i la possibilitat de reservar cites des de la comoditat del teu telèfon. Però això no és tot. Com a mostra d'agraïment, rebràs un cupó de benvinguda de 10 euros de descompte amb la teva compra següent a la botiga. Sona bé, oi? I tu? Ja tens la teva? No esperis més. Optipunt Doctor Zaven t'espera a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres o troba'ns a les xarxes socials. Descarrega-la ara i comença a gaudir de totes aquestes avantatges.
Es traspassa taller de planxa i pintura a ple rendiment. Per a més informació, trucar en horari laboral al telèfon 605 838 210.
L'associació de Clau de Sol de Vilafant us proposa el dinar de castanyada el dissabte 30 de novembre a les 2 del migdia al Centre Cívic Les Mèlies. Safata de gambes, rostit de cap de llom amb bolets, castanyes, postres, aigua, pa, vi, gasosa i cava, cafè amb gotes. Preu soci 27 euros, no socis 30 euros. Xou musical amb el duet Xanadu a partir de les 4 de la tarda. Inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. al camp dels enginyers Lluís Riera al 606-59-91-19. A les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 30 de novembre a les 2, al Centre Cívic Les Mèlies, Clau de Sol us proposa el dinar de castanyada. No hi falteu!
A Mimat Estètica Holística i Teràpies Naturals fem un pas més cap a la cura de la teva pell amb cosmètica ecològica, biològica i vegana que regenera i equilibra amb aromes i textures úniques. També estem especialitzats en tractaments antiedat, corporals reductors i reafirmants, tot per a la teva salut, bellesa i amb resultats reals. A Mimat trobaràs un espai de pau i harmonia diferent de la resta on l'important ets tu. Posem a les teves mans els nostres coneixements, vocació i les millors tècniques tant manuals com de tecnologia avançada per fer-te sentir especial. A Figueres, al carrer Moreria 14, Mimat. Per una pell saludable per dins i per fora. Truca'ns i reserva cita. 632-200-363.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai que ens patrocina, com sempre, Gestoria Fernández, que els ofereix homologacions de vehicles. Mira que parlàvem de vehicles i sinistralitat, doncs ens ofereix la possibilitat d'homologar vehicles de transport nacional com internacional. Per tant, molt bé, deixem el tema cotxes i mobilitat i sinistralitat. Jo volia anar a un tema que jo crec que és interessant, que obrim aquest meló, el tema del fet de cuidar. Us explico, bueno, la Montse us explicarà més bé que jo, que hi ha una exposició que ja es pot veure al vestíbul de l'Ajuntament, es va inaugurar el dissabte, i que posa una mica en valor el fet de cuidar, no? I de que tots potser ens trobarem en algun moment que haurem de cuidar o que haurem de ser cuidats, no, Montse? Uh-huh. Més o menys vas dir més o menys això.
Sí, va per aquí, Sí, sí, sí. Ens van demanar a l'Ajuntament si els hi podríem doncs, deixar un espai per fer visible doncs, aquesta peça, no? Perquè no deixa de ser una peça més de que encaixa a la vida. Molts de nosaltres ens hem trobat, no?, que o bé hem hagut de cuidar o bé tu veus, no?, a casa teu, no? Doncs els pares cuiden els avis, els fills els pares cuiden els fills, no? I aquesta roda que potser uns anys enrere pues, era molt més normalitzat pues, perquè molts vivien
la mateixa casa,
o la mateixa casa o el fet doncs, que no es treballava fins tan gran. Llavors, el cas de l'exposició que tenim aquí a Vilafant és una senyora que està malalta de Parkinson i ha evolucionat molt i molt ràpid la malaltia. Llavors, el fill es va plantejar doncs, què fer, no? Tenia la possibilitat, ha deixat de treballar o disminuir l'activitat que feia i llavors cuida de la seva mare.
S'ha convertit en cuidador.
És el cuidador. Ell explicava una mica, ho volia posar en un vídeo i amb imatges, doncs que tu, la teva mare, doncs, li has de rentar el cul, parlant clar, uh-huh. L'has de vestir, li has de donar el menjar, ho has de fer-ho absolutament tot. Hi ha moments doncs, que aquesta persona doncs, es nega i no vol menjar, però tu has de ser allà i has de seguir. Bueno, és tota aquesta feina que hi ha darrere, no? Que hi ha moments molt durs i era posar una mica doncs, en valor aquesta feina.
Que normalment està invisibilitzada també aquesta tasca, no? No sé, si preguntem als petits en una aula, entrem en una aula, ningú et respondrà, què voleu ser quan sigueu grans? Ningú et respondrà, jo vull ser cuidador, no? O vull dedicar-me a cuidar les persones grans, o... No ho sé, no està...
Això que dius ara és a títol personal o com una feina de futur per aquest petit que hi pensi?
Jo penso que... Clar, tots haurem de cuidar. Perquè, evidentment...
O no?
Home...
Malauradament, no és sempre així, eh?
Hi ha qui qui delega aquesta funció.
Home, i tant. És la major... El que acaba d'explicar la Montse és per treure't el barret, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè normalment no va així, això, en la nostra societat.
Tu contractes una persona que ho faci i precisament sentia fa uns quants dies que cada cop hi ha més necessitat de persones que es dediquin professionalment a cuidar.
Perquè penses que en un geriàtric cada vegada costa més d'entrar-hi.
Bueno, però per això, perquè treballes, normalment ara treballa l'home i la dona, llavors els horaris són els que són i moltes vegades quan una persona doncs, té aquestes malalties necessiten 24 hores d'algú, vull dir que no és allò que diguis, mira, només a les nits, però cada dia també necessiten, no? I si no hi ha l'altra, la parella, no? O que sigui, per exemple, en el cas d'aquests senyors, no? Ella se li va morir a l'home, per tant aquesta senyora està sola. O bé és buscar una ajuda externa, no? O bueno, la possibilitat doncs, que ha tingut ella així. Tot i que bueno, jo parlava amb la família, no és fill únic, té altres germans, i deia, és que sort que el meu germà doncs, ha pogut
fer això,
diu, perquè és que nosaltres també, per molt que vulguem ajudar, tens unes hores només.
Clar,
no?
Clar. Perquè potser també estàs cuidant no sé, els seus fills, no? Perquè a vegades és per dalt, no?, que et demanen aquesta necessitat de cuidar.
Bueno, normalment va així.
Bueno, y de ti mismo. También,
exacte,
o sea, al final dices, estás cuidando de otros, puedes estar cuidando también de hijos, pero dices, también tengo una vida propia, o sea, que es complicado. Son enfermedades también muy
complicadas. I a més també cada cop...
Sí, però aquest que ha explicat la Montse ha sacrificat la seva vida per atendre la seva mare,
Sí, sí.
No n'hi ha de casos així, eh? No ha.
Antes era más habitual, quizá, que hubiera esos entramados familiares de que al final los padres terminan viviendo con los hijos y entonces se hace un poco... Yo creo que también por lo que comentábamos es así, las nuevas formas de vida, pues lo que nos hacen es que muchas veces tengamos que delegar quién lo puede pagar.
Clar, perquè no tothom ho pot pagar, tampoc. O el que deia abans Antoni, no? Els geriàtrics, potser ja és difícil trobar una plaça, però... poder-la pagar també és un altre factor. Clar, que no tothom ho pot. Oh, no. I a vegades quan t'agafa aquesta necessitat d'haver de cuidar per dalt, diguéssim, no? Haver de cuidar les teves persones més grans que tu, potser tu tens obligacions per cuidar per baix i a vegades és com molt complicat. També ho deia, no?, l'exposició. Jo perquè no tinc família, no tinc aquesta obligació, no tinc petits, no?
Sí, puc fer-ho.
Perquè, esclar, no tothom ho pot fer i potser per això busquem aquests professionals que comentàvem.
Però, clar, però si... Jo ara, per exemple, no? si estàs treballant, això, lògicament, no tens les ajudes que... Clar. O sigui, tot això val molts diners, no?
Sí, sí.
Les ajudes que cal. Llavors, si deixo jo de treballar fora perquè m'entrin uns diners, doncs potser hauria d'estar remunerat, tu com a família. Clar, és que... Jo crec que una mica l'exposició aquesta és per donar una mica de solidaritat, però a més imatge, no? Que es vegi, que es vegi, que se senti doncs, que si jo com a fill puc en aquest moment doncs, disminuir la meva càrrega de treball,
laboral,
no?
Sí.
Llavors dius, potser hauria d'estar remunerat també, no? Deixo de treballar la meva feina de sempre, perquè sé que és un temps i vull fer-lo l'altre, però econòmicament necessito aquests diners.
Clar, clar.
Doncs, no sé, no? Vull dir, és una... que es vegi, no? Que se'n senti, que se'n parli una mica, i també fer moure tant les persones com per lleis, com tot plegat, ha de canviar això.
Perquè, a més, també aquí hi ha un altre factor que si mires anys enrere, també és veritat que vivim cada cop més anys. Llavors hi ha més necessitat d'aquestes cures quan s'és gran, no? Clar, abans potser l'esperança de vida era molt més baixa, malauradament, no? I potser no hi havia tanta necessitat. I el que deia abans l'Héctor, no? Potser es vivia junts uns amb els altres i sempre hi havia algú a casa, no? No requeia tot potser a la mateixa persona i es feia en col·lectiu. Ara ens hem tornat com molt individualistes. Llavors és una persona que li recau tota la tasca o que ha de sacrificar. Per què? Parlem de sacrifici. Potser no hauria de ser un sacrifici.
No, y tú lo dices también por experiencia personal, me refiero a que en mi casa fuimos familia extensa y por eso yo he visto a mis abuelos vivir en casa con mis padres y mi madre mientras cuidaba de mi abuelo cuando falleció mi abuela, también lo cuidaba nosotros porque todavía éramos pequeños. Y a partir de ahí, cuando ya, pues nosotros ya crecimos un poco, los dos hermanos, también falleció mi abuelo, pues mi madre ya se empezó a incorporar más asiduamente al mercado laboral. Entonces mi madre lo que estuvo haciendo, por ejemplo, fue cuidar un poco de toda la familia. Pero es que luego también sacas números y es lo que estamos hablando. Si mi madre tiene que ir a trabajar para ganar un dinero, pero resulta que ese dinero lo tienes que terminar pagando para pagar a unos cuidadores que nos cuidan a nosotros y que nos cuidan a mí, pues lo mismo nos puede pasar ahora, que muchas veces dices, bueno, yo puedo trabajar menos y puedo cuidar, por ejemplo, de mis hijos. ¿Qué pasa? Que si no lo hago, pues a lo mejor tengo que trabajar, pero resulta que un porcentaje altísimo de ese dinero que gano también lo tengo que dedicar pues a guarderías, después a lo mejor a alguien que pueda estar unas horas...
És complicat que et surti a compte, no? També.
Claro. És molt car. És molt car, això, eh? És molt car i molta gent no hi arriba. Jo conec que gent que ha posat el pare o la mare amb un geriàtric pagant i al final de la seva vida diu, és que nosaltres teníem un estatus que estàvem bé i tot s'ho han portat el haver de pagar el manteniment del pare o de la mare.
Sí.
Això m'hi he trobat amb gent que els hi ha passat.
Bueno, y ahora es algo que sí que sucede, porque fíjate también que aparecen otras modalidades de pago, como por ejemplo es a través de los pisos. Si la persona tiene un piso, se pueden hacer unos tipos de hipotecas donde luego el piso queda... O sea, lo que haces es...
Sí, hipoteca inversa,
exacto, una hipoteca inversa o algo así se llama, y dices... O sea, que van apareciendo otras modalidades porque eso es una realidad. Tener una familia en un geriátrico con unos cuidados, si necesita muchísimos cuidados, es algo que en las economías familiares, que ya están muy resentidas...
És impossible.
Clar, però això diu molt del model o del sistema econòmic que tenim, no? Que clar, jo haig de treballar per viure, no? I a través de diners faig que una altra persona vingui a cuidar, per exemple, els meus fills o els meus pares i deixi, per contra, aquesta persona que vindrà a treballar, que jo li pagaré, deixi els seus. Clar, és un peix que es mossega la cua, no? Una mica, i una mica també va amb la línia d'això, no? De que potser, no sé, que ho mercantilitzem una mica tot, no? No sé, és que és complicat, eh? Jo parlo per parlar, eh?
Jo l'altre dia vaig veure... Crec que era la televisió. Bueno, un actor, sí, un actor que... Sí, és un actor. Un actor que s'ha comprat una casa o tenia una casa de la família, no ho sé, i s'ha anat a viure tots els germans. O sigui, ara...
Tots junts.
Sí. Ja tenen, diuen, ja tenim una certa edat i ara el que fem és com tornar de petits, a cuidar-nos uns amb els altres, no? I són, no sé si eren 5 o 6 germans i dintre de tot, aviam, estan tots bé, no hi ha malalties pel mig i han fet això i vaig pensar, uita tu, saps?
Sí, sí, sí.
Està bé.
Deixeu-m'hi posar el toc d'humor amb això.
Sisplau.
Que ahir allò fent zapping vaig anar a TV a la 4 televisió. Allò que no l'he vist mai, un programa sencer. A vegades he vist sketchos, no? de parelles que els busquen i us situeu?
No, jo no.
El Freak Dates, sí,
sembla. El Freak
Dates.
Sí, és això. Sí. Doncs vaig veure
que...
Ah, sí. Vale, allò que van a un bar i...
Sí.
Vaig mirar el tot aquest programa, per primera vegada. I
per què, Toni? Què et va passar?
Perquè va haver-hi, el que us explicaré ara, va haver-hi una cosa que m'ha cridat molt l'atenció. Dos, un home i una dona, grans. Al final varen dir, ell en tenia 89 i ell 95.
Uau!
I no es varen entendre.
Sí.
No es van poder entendre perquè a ella li agradava molt de viatjar pel món,
sí.
Però se'n anava doncs, un mes amb un ressort de Colòmbia o de qualsevol altre lloc, i a ell doncs, no li agradava viatjar. Diu, per viatjar, home, si vols, diu, ja viatjarem per aquí a Espanya. Diu, Espanya me la conozco toda, ja...
Ella volia a l'estranger, no?
Anar, i no es van entendre per això. Vaig pensar, i vaig veure que, amb una vitalitat aquella gent, dius, ostres, l'edat que tenen i guitals.
Sí.
Però vull dir, no buscaven parella perquè els cuidés, no?
No, buscaven parella de veritat.
Per anar-t'ho passar bé, eh? I ell deia que, és que tu eres muy guapa, que me gustas mucho, saps, eh? Una dona de...
Pues mira, pues ja sap,
edat, eh?
Ja sap què ha de fer el senyor, ha de viatjar, apretar el cul i anar a viatjar.
La realitat és que no hi ha nada com tenir salut, sí. porque entonces todo el mundo puede hacer sus proyectos de vida. Sí. Porque claro, hay veces que la vida se nos complica y cuando empiezan a aparecer, eso, que a lo mejor algún familiar o tú mismo puedes necesitar cuidados y entonces es cuando tenemos que empezar a hacer muchos equilibrios porque realmente ahora está... Fácil no está. O sea, tener un hijo es realmente complicado, pero cuidar a tus padres por encima o que tengan que cuidarte de ti porque hayas sufrido un accidente laboral o porque has tenido un problema, cuesta muchísimo.
Pero claro, llavors, tu dius, és que és molt difícil tenir fills, és molt difícil de cuidar dels seus pares, no? En tot el sistema laboral, on te queda la societat? No sé, la societat.
Hi ha més matrimonis que joves que tenen gossos abans que fills, eh?
Bona dada aquesta.
També
esto nos quedamos.
Amb això ens quedem i al igual ens extingirem, no? Perquè és clar, potser hi haurà més, la societat serà de gossos.
A vegades arronsem el nas amb la migració, però gràcies a que vinguin, eh?
Bueno, perquè continua la població, està clar.
Bueno, hi ha molts casos, que els cuidadors doncs, són aquestes persones que venen d'altres llocs, queden visquent doncs, a casa i així, i això. Jo abans que acabi sí que m'agradaria...
Uns segons, que si no arriben.
Sí que m'agradaria doncs, convidar-vos a tots a veure aquesta exposició que està en el hall de l'Ajuntament, és d'en Joan Sales i l'Emília Guillén, també en el CAP, que l'altre dia també vam fer una altra exposició, no sé què ens està passant, però...
Moltes exposicions, de cop. I tant.
Però vull dir que són exposicions molt maques i el més important és donar visibilitat en el món que vivim, en la societat que vivim.
Nosaltres ho deixem aquí, tornarem demà dimarts amb més tertúlia. Que vagi molt bé, adeu-siau, bon dia! Adeu.